Bé, potser encara és massa aviat perquè la gent comenci a reconèixer aquesta sintonia, una cançó d'Alan Parsons, però ara arriba la secció que vam estrenar aquest dilluns sota el suggerent nom del nou espai d'en Bernat de les 9:45. Hem de parlar d'això. Amb grans dosis de creativitat per part de l'equip de la ràdio. Bon dia novament, Jamila.
Bon dia.
I bon dimecres per tu, Bernat.
Bon dia, jo crec que aquest és el nom, és un nom, el de la secció que pot passar a la història de la ràdio formenterera. A l'alçada de Sacha d'Ample, l'Illa del Tresor, Estudio Estadio o Gualda Torreia Show.
Ostres.
Aquell espai emblemàtic en el que el periodista Bebo Rubio i l'expresident de la PBS les tenien en directe, a un nivell igual o superior a un clàssic de la ràdio del país. Ara escoltarem el clàssic de la ràdio del país, escoltem. No. Hi ha un guió, Miguel. Això, hi ha un guió... Tot el que diem de 8 a 12, fins i tot el que diuen els nostres convidats, està guionat. Ara, l'entrevista que ha fet en Pepo amb el diputat Llorenç Córdoba, hi havia un guió, o sigui...
Ja saps el que penso dels guions. Els guions estan molt bé per preparar l'entrevista, però després també serveixen per improvisar-hi a sobre.
No, però tot el que respon en Llorenç Córdoba li hem escrit nosaltres.
Vamos.
El diputat Córdoba, tot li hem escrit nosaltres, totes les preguntes i les respostes. De 8 a 12 ho fem així, tot, fins i tot els tertulians, com en aquí, Felipe Croce, la Dolores, tot li hem escrit nosaltres el que han de dir. Llavors, ara hi ha un guió, Miguel, i ara toca veure, hi ha un time code, del minut 39. Aquest és... O sigui, parlàvem del moment del Gualda Torreia Show. Gualda Torreia Show era un show que durant molt de temps, doncs...
Això la Gemela no recordarà, estaria estudiant a Barcelona,
sí,
llavors.
Sí.
Jo en aquell moment...
Espera, parlarem del que feia la Gemela en aquell moment. Però Gualda Torreia Show era una cosa que podem recuperar algun dia, alguna d'aquestes entrevistes, però entretant, perquè la gent entengui, era d'aquest nivell de tensió. Escoltem.
Per què els astres, segons vostè, tenen influència en el nostre caràcter?
Bé, ara sí que m'has mort. Aleshores, això és una tradició,
no,
és una
això
ciència...
Cas...
Perdó, escolti, no.
Bueno,
no faci servir paraules amb aquesta boca. Em nego que vostè pronunci la paraula ciència. Així tal com d'allò.
Bueno, pues,
i aquí no hi ha punis ni
d'hòsties. Digue-li una superstició, si
senyor,
és igual.
No faci servir la paraula ciència.
Senyor català, sisplau.
Perdona, no es passi d'imbècil vostè ara.
Ei, senyor.
No es passi d'imbècil. Perquè abans que naixés un científic a la història d'un milió d'anys, hi havia un senyor que va descobrir les estrelles i feia
i
els científics van
senyors,
ser les cagarrutes que feien els
senyors
de l'antiguitat.
Perdoni,
vostè senyors, ja es nota que és un descarós i repugnant socialista.
S'ha acabat.
I prou. Jo he vingut
senyors,
aquí a parlar d'una situació
senyors,
astral. No he vingut a aguantar
Lleuger,
ningú.
Senyor Lleuger, sisplau.
Vale, ja me'n vaig.
No,
adéu, home.
És que aquesta no és la manera...
Escolta, quan us comporteu com a persones... De centes tornaré, mentre tingueu fills de puta socialista.
Senyor,
aquí no torno.
Senyor Lleuger, lamento haver-li de dir...
Bueno, un clàssic de la ràdio, amb en Josep Cuní, el gran Josep Cuní, una baralla radiofònica de l'any 2000, amb el Mago Fèlix, gran divulgador de llibres d'esoterisme, etc., i el reconegut científic i divulgador de ciència, Josep Català. Doncs bé, les bralles del periodista Rubio i el president Gualda Torreia eren per l'estil. Jo recordo perfectament, havíem d'anunciar el dia abans que hi havia l'entrevista, la gent no podia dormir, tothom amb benzodiazepines pels nervis, la gent colant-se al cine per robar-li les palomites a en Lluquinet. Bueno, era una cosa... Tu, Jamila, no recordes perquè encara eres a l'institut o fent racons a l'escola, fer racons a l'escola o estudiant els planetes, eh?
Perdona, però no sóc tan jove, sóc millennial ara mateix i la versió millennial d'aquesta baralla seria, doncs, quan la Juana Dolores va anar a TV3.
Ah, sí.
No sé si us en recordeu. Sí, i va posar a parir tota la burgesia catalana en un moment.
Bueno, sí, allò d'un un asteroide, no? Com ho va dir? Un planeta que li caigui sobre en Tries, no? L'hem de trobar. Allò, però allò era amb en Gracet i era tele, eh?
Era tele, avui en dia
se solapen. Però tu ets millennial o zeta?
No, jo soc millennial.
Millennial, eh?
Sí, sí.
Ai, doncs, uf,
no sort. Veus que porto la samarreta per dins dels pantalons?
Ah, això ja és l'uniforme, millennial.
És això, millennial per dins i zeta per fora.
D'acord, va.
El Zeta ve després o ve abans?
El Zeta ve després.
Després.
Doncs jo sóc del Zeta.
Sí. Tu ets del Zeta, però quan torna a començar l'alfabet. Yeah. Escolta una cosa, i no perdem el fil, com deia, el nom trobo que és molt original, el nou espai d'en Bernat de les 9:45, i avui, Pepo, tornarem enrere el temps.
Ah, sí? Tens aquest poder ja? La màquina del temps. Has aprofitat per estudiar física quàntica durant aquest permís de paternitat o què?
Nah, mira que l'altre dia en vàrem parlar de Einstein i Stephen Hawking, amb dos científics de la Universitat de les Illes Balears i els forats negres, però no, una cosa més fàcil. Tornem a quan vaig començar a acompanyar-te en el micro, que havia d'explicar alguna història de música, recordes? I posava algunes cançons i explicava una història, sí?
Home, i tant, això cap a les 10 del matí molava molt.
Solíem fer-ho, sí. He pensat que podíem, en aquest espai de les 9:45, un dia a la setmana, reprendre aquelles històries de la música.
Ostres, quina il·lusió! No, és broma. Ni ho recordo, això, jo. No deu recordar ningú.
Perdona? Tu, becària, calla. Que segur que quan jo feia això estaves treballant amb bata i amb gomets.
Hauré de posar ordre com el Cuní, eh? Va, Bernat.
Jo, Gemma, tinc molt de respecte, però no, escolta, no li puc dir la nena. Així, nena, pots fer aquesta notícia? Pots ocupar-te d'aquesta entrevista?
Veig que tu pertanys a una altra era, Bernat. No va per aquí, ara.
Bueno, trobo que s'està perdent això del nena, a les joves, ja dir nena. Com quan entres a una botiga, al súper o xerres amb una recepcionista. Jo crec que la meva àvia, si visqués encara, faria servir el nena. Ma mare ja s'ha tornat com més sofisticada i diu senyoreta.
Ja és suficient, Bernat.
Suficient? Bueno, senyoreta Gemila, puc dir o no?
No. Bueno, és masclista, això.
Ah, bueno, ah, sí?
Sí.
Ah, bueno. Ui, macho, tot avui en dia masclista és... No, Miguel, tot és... Va,
sí, perquè li dius senyoreta Gemila i no senyoret Miguel. No, clar.
Ai, m'he ficat un bon jardí.
Targeta violeta, un altre cop.
Bueno, sí. Vaig col·leccionant, com l'Stoixkov. L'Stoixkov també col·leccionava moltes targetes. Bueno, posem-nos-hi, que és tard i no vol ploure. Avui, merders sentimentals entre músics i cançons de despit o venjança. Tema que els darrers dos anys ha estat recurrent. Després aquest tema de despit i venjances emocionals a través de la música.
Fantàstic.
Fantàstic, no?
Fantàstic. És tot el que m'agrada en una cançó. O sigui, música...
Ràbia, no? Que ja ho he dit. Sí, el seu.
És tot el bo.
Però avui ve molt d'això. Avui posarem un focus, però en un clàssic del rock en castellà de fa gairebé 30 anys que ha envellit molt bé. Tira-me-la, Miguel. Com sona això, eh? Com sona, eh? Pa! Pa! Sí o no, Miguel? Anys 80, Charly García, que és, en fi, va ser número 1, va revolucionar la música a l'Argentina, el més clàssic dels anys 80, i Calamaro, eren cul i merda. Charly estava consagradíssim, experimentava, feia discos de pop molt del moment, era com música moderna, una Argentina que despertava doncs, un temps una mica negre i fosc. En Charlie està molt consagrat i apadrina un jove Calamaro i li produeix el seu primer disc. Se l'emporta de gira, són col·legues, vamos. I als anys 90, l'Andresito, que avui segurament deu estar commocionat per la mort d'en Charlie Kirk, va viatjar a Espanya i va formar... Bé, ho dic perquè, en fi, té unes posicions, diríem, ideològiques...
Va per aquí,
sí, socials, en fi, diríem que ha anat a la banda de la reacció. Bueno, va formar una de les bandes més famoses de la història del rock espanyol, o la més famosa, diríem, del rock hispano-argentí, Los Rodríguez. De los Rodríguez i aquells cinc documentos, en Charlie, no Kirk, García, per la seva part, es fotia de tot. El que es diu políticament correcte, època d'excessos. No? Quan sí. Algú es drogava molt, li diuen, va passar una època d'excessos. O sigui que cada nit es tirava la marmita d'àcid. O sigui, arribava a casa seva i feia, doncs es va muntar un trampolí i es llançava i xof, a la marmita d'àcid. I després per llevar-se es fotia el que fan molts europeus per despertar-se cada matí, que és prendre cocaïna. Això, nens, no està bé, la gent que pren cocaïna va sempre molt nerviosa i és una cosa que no és bona, en fi, fer-ho cada dia, ni fer-ho mai, o sigui, no va bé. M'estic ficant amb una altra idea. Llavors en Charlie va marxar a Espanya, també, per això, perquè si quedava a l'Argentina era tot igual, anava pel carrer, che, Charlie, unos tiritos... I clar, no podia ser, i aquí és quan comença una nova etapa en la relació de col·leguis entre els dos astres de la música argentina. Bé, ja sabeu que a l'Argentina tothom és un astre, sí? Això ho sabeu, no?, que cadascú a l'Argentina, bueno, ja sabeu que tots...
Ah, sí.
Sí, ara ho has entès, no? Que...
Sí, el típic tòpic, no?
El típic tòpic, correcte. De fet, tenen un sol a la bandera, ara que parlem d'astres.
Ah, mira, sí.
Un sol amb conjuntivitis, us heu fixat mai? Fixeu-vos-hi bé, perquè el sol de la bandera argentina... té conjuntivitis. El de la bandera d'Uruguai està ben cofoi, està rialler, content. El de la bandera d'Uruguai es veu que està feliç de ser uruguaià. En canvi, el de la bandera argentina està com ara na Jamila, així com amb mocs, amb piucat, amb ulls plorosos. I fixeu-vos que té conjuntivitis el sol de la bandera argentina.
Té grip, no?
Sí, té com grip, correcte. És com l'emoji de la grip, una miqueta el sol de la bandera de l'Argentina. En fi, tornem a en Charlie i en Andrés. En Andrés Calamaro eren col·legues, els tres. No, vull dir, perdoneu, entra en joc na Mònica. Aquí entra en joc na Mònica. Na Mònica García, vull dir, que és una dona que deu tenir ara doncs, el dret a la intimitat, ja passava desapercebuda. Treballava a Virgin, que era la discogràfica d'Andrés Calamaro a Espanya. I va ser parella d'en Andrés 10 anys. Es van casar en secret l'any 92. O sigui, va fer segurament el que s'ha fet molt aquí, que és un clàssic, que és l'argentí que es casa amb un espanyol pels papers.
A veure,
què?
Ho dius per experiència pròpia, això.
Jo no m'he casat mai. Però en qualsevol cas era un clàssic. O sigui, no dic que no hi hagués amor, eh? Però es van casar l'any 92 i van estar 10 anys junts. I eren col·legues els tres, molt bons amics, en plan Jules et Jim, no? O sigui, però aquesta mena de coses no solen acabar bé.
Ja.
Jo ja dic que no, eh? Jamila?
Com acaben? Doncs,
com malament.
Malament.
Passaven molta estona junts els tres.
Ja.
I na Mònica va fer veus a una cançó d'en Charlie, va sortir als crèdits del disc Say No More d'en Charlie, i què va passar? Que la gent va començar a parlar. Perquè la gent parla. A veure, Pepo, Jamila, sou tafaners? Us agraden els xismes? La Jamila ja ha dit que sí.
Jo sí.
Tu sí. El safareig, com es diu. O sou el que en català correcte es diu ser cotilla, tu, Pepo? Sí, tu sí, també. No, ja responc jo per tu, ets molt cotilla.
També et dic, som periodistes, o sigui, no, alguna sí. cosa, no? Sí,
som tafaners però... de mena, però a mi aquest tema en particular, bé.
Sí, aquest en concret de Calabar, no, però d'altres, aquí, Pepo, saps el que m'he enterat? És un clàssic, quan arribes al matí a les 8 aquí a la ràdio. Bé, els tabloides argentins van fer sang. Traïció, traïció! I en Calamaro, convençut de la infidelitat, va trencar amb l'amic, el clàssic mai més em tornis a parlar, o no et vull veure mai més, a mi no em dirigeixis la paraula. I és clar, en Ruten dels germans Gallagher, dels germans Gallagher, es deien de tot.
No, bueno, ¿qué música odias? Si se puede odiar la música, pero bueno, ¿qué música no te va ni en pedo?
La de Andrés Calamaro.
Directament.
Charlie García.
O, per exemple, un altre document molt bo. Hi ha dos YouTube, dos enllaços aquí.
Genial, Charlie García nos convocó en su elegante departamento de Palermo.
Palermo, eh?
Contra su ex amigo,
és com la Bona Nova de Buenos Aires.
Bueno, pero la noticia es la siguiente.
que este ser armado de bates de béisbol, porque evidentemente es una persona, una patria, es, evidentemente, un hombre que reniega de su religión, sus costumbres, y del mismo todo el tiempo, y de los que, amigos de los que, ¿qué voy a decir? De la familia ni hablar. Bueno, se entretiene destruyendo las bateas de rock nacional a batazo limpio. Este, y ese, yo le recomendaría, porque él mira todos los canales en internet, Gil Pará, o sea, calamar asqueroso. Ja molestaste demasiado.
Va, va, treu, treu, treu. Calamardo li diu, eh? Com era la cançó? En una piña, en el fondo del mar.
Oh,
bueno, Calamardo. A tots els documents, en Charlie, que avui està molt cascat, està molt cascat ja en Charlie García, perdoneu, en Charlie està allà molt bé i va estar gran. La gent li diu, Charlie, te queremos, però està molt fet pols. En tots aquests documents ho pot testimoniar en Miguel, sorgellent, estirat i amb un bigot, que suposo deu ser un homenatge a Chaplin, en Charlie té vitíligo. O sigui, no pigmenta bé el color de la pell.
I té la meitat del bigoti blanc, no?
I té la meitat del bigoti blanc, però té el bigoti així com en Chaplin, però el que sol passar en aquests casos és que tu vols fer un homenatge a en Chaplin i et queda un Führer, no? Et queda un Herr Hitler, no? Perquè li queda així com el quadradet, el bigoti, en fi, és igual. Però a part d'aquest detall, en fi, no critiquem pel físic a les persones, no?, en aquest espai.
No, clar que no.
Mai, no?
Mai.
Molt bé. O sigui que la parella mimada del rock argentí molts anys va acabar com el rosari de l'Aurora. Però com sol passar en aquests casos, se'n va treure una inspiració. I en el disc Alta Sociedad de Calamardo duia el tema de la flaca. I atenció, jo vull que escolteu bé la lletra. O sigui, hi ha una frase... O sigui, es pot dir alguna cosa més, amb més despita a una parella? Escolteu, eh? Escolteu.
Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro. Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados.
Atenció, entre no me olvides, no me olvides, no? Aquesta joia, motiu no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados en el fondo del placar. El placar en argentí és l'armari. Del placar del cuarto de invitados. O sigui, et tinc així de lluny. O sigui,
però
flaca.
No trobeu que és com una cançó molt polida, no?
Perquè és molt polida, realment, sí, per això et dic que de vegades...
Quina elegància, no?
Sí, bueno, hi ha geni.
En
Calamardo, com deia
en
Charlie.
Perquè la Shakira no ha estat tan subtil,
no,
eh?
No, Shakira no, en canvi, per exemple, na Miley Cyrus, que va fer el Flowers, també és una cançó de despit.
Sí.
El nòvio la va deixar per una altra...
Sí.
I ell li havia escrit una cançó que es deia de flors, també, que et portaré flors i tal, i ell li va escriure una altra de ja em puc comprar jo sola flors,
sí,
can buy me flowers,
sí,
no?
Sí.
Que diu la Shakira...
Va, és un bif.
Verdolera, no, Shakira verdolera.
No, perquè és un bif, és un altre estil.
És un altre estil, bizarrap.
Que ja van directes, saps?
Ja t'entenc.
No hi ha sutilesa.
No hi ha sutilesa. No, aquí en Calamardo fa poesia, tio.
Clar,
suposo
poesia.
Que ja el tenia... Per això, de vegades la ruptura és per sota inspiració. O pot sortir, i deixem aquí el bonus track, amb els Ramones, que el Ramon és una de les millors bandes de punk rock de la història, a part de ser, doncs, això, el motiu d'una samarreta d'H&M, doncs... hi havia els dos Ramones més grans, l'Al, que era el lleig, que tenia una malaltia i per això era Al lleig, un síndrome, no me'n recordo quin síndrome era, tenia una nòvia i l'altre, el guitarrista, li va robar. I el guitarrista, en Tommy, l'altre es deia Joey, eh? En Tommy era molt... Tommy o Johnny, ja no me'n recordo. El cantant es deia Joey i l'altre es deia Johnny, perdona. I en Johnny, Ramon era molt fatxa, molt, molt fatxa, però en plan, s'ha d'invair a Iraq, s'ha de tirar bombes a Iraq i tal. I aleshores en Joey, s'ho va prendre en filosofia, això de que l'altre li robés la nòvia i li va dedicar aquesta nòvia de KKK, o sigui, el Ku Klux Klan, de KKK took my baby away. A més, amb rodolia, amb rima, de KKK took my baby away. No, vinga, l'escoltem-la, mira. Demà més.
Demà més Espai del Bernat a les 9:45.
Hem d'anar a fer alguna assemblea o alguna junta de redacció per posar un nom a aquest espai, eh? Jo tinc una proposta, eh?
A veure.
Jo no.
Vale, digues.
A raig.
No, és que jo la R no la dic bé. Ha de ser un nom sense R.
Pensarem un altre.
Vinga, va. She never got back, they say, yeah. The KKK took my baby away.